Voy a recordar muy rápidamente la historia que sucedió el pasado sábado en este programa. En la radiografía se refería muy concretamente a si la gente se va de Barcelona, si la gente se va de la gran ciudad y Barcelona está perdiendo cada vez más habitantes, cada vez más ciudadanos. Unos decían que sí, unos decían que no, los que se habían ido por qué, los que habían venido el por qué. Y hubo una última llamada de un oyente que había nacido en Valladolid, que había venido de pequeñita a Barcelona porque ella quiso venir a Barcelona, que se encontraba muy a gusto en Barcelona, que lo había pasado muy bien en Barcelona, que le encantaba la ciudad, pero que ahora tenía que irse. Y el motivo no era más que por el colegio de sus hijos, porque la enseñanza que parece que le están impartiendo a sus hijos es una enseñanza muy reducida, que se limita exclusivamente al territorio catalán, no únicamente en el concepto idiomático, sino en el concepto también de materias, donde no se estudia, por ejemplo, nos decía la señora, prácticamente nada de historia de España, donde a los chicos de 10, 11, 12 años les es realmente dificultoso el conocer las 8 provincias andaluzas, el saber cuál es la capital de Austria, o temas que en teoría deberían de ser pues de un conocimiento básico, sobre todo ya en estas edades en las que estamos hablando. Nos gustará evidentemente que a través de los teléfonos ustedes nos den su opinión, sobre todo si ustedes pues tienen niños en edad, en esas edades, incluso los propios chicos, a través de esos teléfonos del programa, nos den su opinión. ¿Creen ustedes que en Cataluña, no hablemos del bilingüismo, que eso será cuestión seguramente para otro programa, o tendría que ser cuestión de otro programa, sino a nivel de conceptos, a nivel de materias, en Cataluña los conceptos quedan muy limitados a lo que es la historia de Cataluña, a lo que son las comarcas catalanas, y el resto queda de momento difuminado como una nebulosa? Recuerden los teléfonos 318-9513 y 318-9514. Tal vez habría que dar cuatro pinceladas antes de empezar. Primero, comentar que la enseñanza en todo el Estado español se encuentra actualmente en una época de cambio, como ustedes sabrán. Que esta misma semana quizás habrán oído que el ministro de Educación, el señor Pérez Rubalcaba, ha defendido en el Congreso el cambio de calendario y la reforma educativa que se está llevando a cabo, con dificultades económicas o no, pero hoy no vamos a comentar, como decía, el contenido de la LOCSE, ni mucho menos. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para conocer la situación en otras comunidades autónomas de las asignaturas de Geografía e Historia y la importancia que se le da al conocimiento de la propia autonomía. Y según nos han dicho en el Ministerio, no han hecho un estudio exhaustivo sobre esta cuestión, con lo cual tampoco tienen una opinión demasiado clara al respecto. Esto por parte del Ministerio Central. Habría que aclarar que en el Estado español existen 7 comunidades autónomas que tienen competencias propias en educación: Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra y Valencia. Estas comunidades tienen el poder de decisión sobre el 35% de las asignaturas y el Ministerio del otro 65%. En cuanto al resto de comunidades, el Ministerio de Educación decide sobre el 100% de las materias a impartir. Nos van a acompañar dos buenos amigos, dos expertos en la materia, pero no vamos a tener nadie de la administración local. No vamos a tener nadie de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, donde lógicamente podría estar la respuesta o las respuestas que se nos van a plantear a lo largo de los próximos minutos. Dicho muy suavemente, dicho sin acritud, como diría alguien, y sin ánimo de molestar a nadie, el sábado la Generalitat considera que es un muy mal día para venir a exponer ante cualquier micrófono pues este u otro tema. Si lo queríamos hacer grabado, muy bien. Si lo queríamos hacer otro día, pues no habría problema, pero el sábado había que descansar. Así que, cerrado el tema, nosotros vamos a entrar en materia con aquellos buenos amigos que han dicho el tema merece la pena, y aunque sea sábado y aunque sean las 2:15 de la tarde, aquí estamos para comentarlo. Y aquí está el profesor Octavio Iglesias, profesor de lengua castellana en el Instituto Verdaguer. Fue director durante 7 años de ese instituto. Colabora como experto en lengua, lo habrán visto ustedes todos los días de lunes a viernes, en el programa de Televisión Española cifras y letras. Es quien dice, bueno, la palabra con mayor número de letras que se pueden hacer después de una colocación un poco libre, ¿verdad? Que salen según los propios concursantes van pidiendo. Profesor Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por su compañía.
También gracias a vosotros.
También nos acompaña el señor Màrius Serra, don Màrius Serra, que es escritor, que es... enigmista, vol dir que fan creuats, és un home que això de la llengua doncs ho domina força, malgrat la seva joventut. Màrius Serra, Déu vos guard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per venir. Abans que res, abans d'entrar ja, suposo que amb les opinions, demanem sobretot testimonis, demanem sobretot opinions de les persones que ens truquin. Doncs escoltin, doncs és veritat, el meu fill, poden fer la prova ara, si vostès tenen nens de 10, 11, 12, 13 anys a casa, poden vostès fer la prova i dir-li, vostè, tu em sabries dir les províncies andaluses, les 8 províncies andaluses, em sabries dir les 3 de l'Aragó, em sabries dir quina és la capital de França, aquestes qüestions, o preguntar... simplement, escolta'm, a tu t'expliquen història d'Espanya, com queda tot reduït només a l'àmbit de Catalunya. En principi, senyor Serra, aquesta afirmació que ens va fer aquesta oient el proppassat dissabte, vostè li crea, doncs, una confusió, li crea, doncs, una manca de realitat, o com ho feu vostè?
No, jo comprenc perfectament la tesi o la idea que hi pot haver darrere d'un posicionament com aquest, i és el de la destrucció d'una realitat pedagògica que aquesta senyora probablement va viure, que és la realitat que tenien els llibres durant tot el franquisme, que els llibres d'història, em refereixo, que el que estaven donant era una història oficial molt determinada.
Però perdoni, Màrius, no parla d'ella, parla del seu fill.
Sí, no, esclar, per això et dic que li provoca un gran trencament el fet de que el seu fill no rebi aquesta mateixa visió absolutament doncs unitària o homogènia. En tot cas, jo crec que, com tot és discutible, jo voldria puntualitzar d'una banda que ens has presentat com a experts en la matèria, experts en història, en el meu cas, en cap cas, si vols, podem parlar de llengua des de qualsevol vessant i punt, vull dir, altra mena d'expertesa no tinc, i a banda aquest tipus d'argumentacions provoquen molta confusió perquè se'ls hi pot girar el mitjó, i igual que aquesta senyora deia que el seu fill no sabia les 8 províncies andaluses, em poden dir algú que si un estudiant de Madrid, per posar un exemple d'Espanya, sap les 8 províncies andaluses, em pot dir algú si un estudiant nord-americà sap alguna capital europea? És a dir, de vegades problemes que són absolutament generalitzats, de canvi d'estil en l'ensenyament, de canvi d'un ensenyament basat en les informacions, d'un ensenyament enciclopèdic, trivial pursuit, diguéssim, en aquest estil, doncs ha canviat moltíssim. I avui en dia s'està donant un altre tipus de sistemes, i malauradament allò que s'anomenava cultura general davalla a tot arreu. Introduir aquí el debat sempre punyent de l'enfrontament Catalunya-Espanya, l'únic que genera, doncs, és crispació, i ho veig així.
Lògicament, el que no volem és entrar en aquesta crispació, no vull entrar en les 8 províncies andaluses, sinó fixa't que he entrat en la capital de França, la capital d'Itàlia, és a dir, entraríem en un context europeista, o fins i tot doncs, la capital del Canadà, entraríem en un context ja mundial. La pregunta està clara, vol dir, tenim una cultura que pot ser limitada. Quantes vegades hem parlat de que els senyors dels Estats Units són uns inculs, ho hem dit moltes vegades, perquè geogràficament per ells el món comença i acaba amb els Estats Units. El millor està passant la mateixa aquí, no ho sé, ho desconec.
És qüestió de dimensió.
Ho desconec. Lògicament, 260 milions no és el mateix que 6 milions. Això és una qüestió absolutament clara, com que també idiomàticament podríem parlar que l'anglès no seria el mateix que el català a nivell mundial. Professor Iglesias, el seu punt de vista al respecte d'aquesta trucada que ens ha forçat d'alguna manera o ens ha engegat amb aquest programa?
Sí, jo bàsicament li diria a aquesta senyora que penso que fa problema del que no hi és. És a dir, jo insisteixo en el que deia el Màrius, nosaltres no som experts, no sé si almenys jo ho soc amb alguna cosa, però òbviament no soc un expert en història. Ara, sí és cert que jo li diria a aquesta senyora que el seu fill o la seva filla li estan ensenyant exactament les mateixes coses que s'estaven ensenyant abans. el que passa que se li ensenyen més coses. És a dir, seria, és a dir, jo trobo que és molt dramàtic, si això fos veritat, que no ho és, que no li ensenyessin quines són les províncies que té Andalusia. Però encara seria molt més dramàtic que si aquest noi o aquesta noia viuen immersos dins d'una realitat, com pot ser la realitat catalana, estan vivint a Catalunya, desconeguessin per complet quines són les zones, les àrees que pot tenir la geografia catalana. És a dir, que aquesta persona se li està ensenyant el que abans se li estava ensenyant i a més se li està ensenyant el que abans no se li estava ensenyant. És a dir, se li està descobrint quina és la seva realitat més propera, la realitat amb la que conviu, quina és la història i la geografia de les persones que han viscut al terreny que ella viu ara i que presumiblement ella viurà. És a dir, si aquesta persona m'estigués dient que és una persona que ha vingut interinament a Catalunya, interinament a Barcelona, i que estarà un temps, amb aquesta persona la immersió que se li pot fer dins de la cultura catalana és molt limitada, perquè això ja s'atén. És a dir, quan es pensa que una persona per circumstàncies X ha estat destinada a Catalunya, per exemple, se li dona una exempció en llengua catalana. Ara bé, si aquest adolescent pensa viure a Catalunya, és lògic i és d'una obvietat, penso, màxima, que cal que conegui la seva realitat més propera. És a dir, concretant, no solament se li ensenya la realitat més allunyada, sinó que, a més, se li ensenya la realitat més propera.
Anem a tindre les primeres trucades, els primers testimonis, les primeres opinions. Recordin els telèfons 318-9513, 318-9514. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Em diu el seu nom, sisplau?
Montserrat.
Montserrat. Ens truca des de?
Des de Sabadell.
Sabadell, molt bé.
Bé. Escolta,
vostè dirà, Montserrat.
Tinc... Mana?
Vostè dirà, vostè dirà.
Bé, és que us sento molt lluny, eh? Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aleshores, ja tinc testimoni perquè tinc dos fills, una nena de 20 i un de 18. Des dels dos anys, de la petita, més els altres dos, quan ella tenia 4, 2, el seu germà, han estat en un col·legi privat català, però a l'època franquista. L'han posat el seu pare i jo, aquí la gent que no interpreti ni separatismes ni res. Dono testimoni que els meus fills són bilingües. O sigui, han estudiat tota la història, tant de Catalunya com d'Espanya. Sé que es pot dir que els pares, a mi, amb aquesta senyora, em mereix tot el respecte, la seva opinió, però li puc dir que tots els pares, jo crec que ens informem quan anem a l'escola i ens donen el programa que estaran fent. Aleshores, ella potser va ser equivocat a fer aquesta matisació perquè pot ser que hi hagi més hores en català que més hores de castellà, que podria ser això també. Però que, per favor, la història d'Espanya i les geografies en concret s'ensenya, perquè li dic, la meva filla està a universitat, n'hagués passat col.
Molt bé, Montserrat, moltes gràcies, eh? Molt amable, molt amable.
Adéu.
Anem per una altra, en aquest cas potser una opinió. Déu-vos guard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, el seu nom, sisplau?
Maria Carme.
Maria Carme, que es truca des de?
Badalona.
Badalona, vostè dirà, Maria Carme.
Doncs jo crec que les trucades anteriors i els senyors aquests que són molt entesos han expressat tots el pensament de molta gent.
Sí, o sigui, pot baixar una mica el volum de la seva ràdio, Maria Carme, moltes gràcies per escoltar amb més tranquil·litat i millor, sense aquests acoblaments, l'opinió de la senyora de Badalona. Endavant, Mari Carme, endavant.
Doncs jo crec que això, no? Que potser aquesta senyora està comparant l'ensenyança que ella va rebre amb la que reba el fill o la filla. O sigui, jo tinc 36 anys, no em considero tan vella, no? O sigui, i a mi, en aquells temps, o sigui, la història de lo que és de Catalunya no me la van ensenyar quasi gens, me n'hi han assabentat quan tenia de 15 anys en amunt. O sigui, que jo crec que el més important és, primer, conèixer el proper. I l'altre estic segura que li ensenyen, estic seguríssima. No. El que passa és que aquesta dia potser veu això, que li ensenyen més hores en català que en castellà. Però és que hi ha moltes escoles que fan el contrari. I crec que, malauradament, n'hi ha més d'aquestes que fan més hores, menys hores en català que en castellà. I si no digues a l'escola, que els canvi. Però que per triar n'hi ha. I que això, que si pensa viure aquí, que s'integri, i que la geografia segur que l'ensenyen, això segur. I el que passa és que segur que reben més ensenyants els fills ara que no als nostres temps, que ens ensenyaven menys coses.
Molt bé, Maricara, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
Adéu.
Aquí una qüestió, abans de que, si voleu, comencem a opinar, hi ha moltes més trucades. Potser no ens centrem en el cas de la senyora de la setmana passada, sinó ha estat l'excusa per fer aquest programa. I ens agradaria, potser, testimonis molt propers de persones que puguin tenir al seu costat a nois i noies que estan amb aquestes edats, com dèiem, de 5è, 6è, 7è, de GB, doncs, i que li poden preguntar tranquil·lament, escolta'm, Quimet, escolta'm, Maria, tu em sabries dir la capital de França? I li contestaran, pues, si ho sap o si no ho sap. Aquests testimonis ens agradaria rebre. Aquí una qüestió potser molt, molt important, i és que l'ensenyament ara en aquests moments és molt més en català que en castellà. Això pot portar confusió, Màrius?
Pel que sembla, per a qui no ho esperava així, sí, però en cap cas em sembla a mi que sigui dissonant amb el país l'ensenyament dins del qual està inscrit. Vull dir, naturalment, jo tinc 29 anys, sóc molt jove i encara no vaig agafar els programes d'ensenyament actualitzats. Per mi Guifré el Pilós em semblava que era un hippie, m'entens?
Sí, sí, sí.
Jo això ho trobo intolerable. Mentre que em sabia, doncs, quantitat de dades perfectament obviables. Independentment d'això, quan tu preguntis a algú pel carrer quina és la capital de Noruega i no et sàpiga dir Oslo, això passa a Barcelona, a Madrid, a Detroit i a Berlín, entre la gent jove. I moltes vegades sentim discurs catastrofista al respecte d'això. Jo me'n faig creus, però realment no estem en una època en la qual la gent valori allò que solíem conèixer com a cultura general. Jo no trobo gens anormal que... jo el que trobo anormal és que algú pugui criticar el que és un enriquiment en l'ensenyament vers qui sigui. És a dir, sempre que algú vol restar, aquí hi ha una intenció oculta, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. I més, si això que s'està ensenyant és tan proper i és del nostre entorn com ens estem centrant molt en temes de geografia i història. Sí. Però insisteixo que a mi el que m'agradaria parlar és de llengua, naturalment.